A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Bé, Rosa, bon any, amb salut. Que de moment està, tothom està de visita mèdica, eh? Aleshores ja saben sí. Què passa amb això de les visites mèdiques. A passar l'ITV bé. Antoni, la Rosa, sí, que a passar l'ITV bé. Avui no sé què passarà, perquè per una vegada hi ha dos pericos i un culer. Carles Calvo, bon dia, bona hora, bon any.
Bon dia, bon any.
Dani Ferrarons, bon dia, bona hora, bon any.
Bon dia i bona hora i bon any a tothom.
I Pere Serramalera, a la contra. Pere, bon dia, bona hora, bon any.
Bon dia i bona hora.
Et veus capaç?
I bon any. Avui fem 2-1, eh? Perdem, eh? Per començar, demà ja veurem.
Ja firmem, ara.
Ah, sí? Ja firmeu? Ja firmeu? Sí. Ja firmeu? Això no havia passat mai encara.
Mai, mai.
Dos pericos
dos
per un culer.
Dos pericos per un culer. Vull dir que... I un culer que parla molt dels pericos quan hi són els pericos, eh? Perquè és l'únic. Els de ment no parlen ni un minut, ni un segon, vaja, dels pericos.
Quina temporada, eh? Au, emmarqueu-la. Tant un com l'altre, eh?
Sí, sí, això és...
Uf.
Pujades i baixades.
Uf.
Però, bueno, superarem.
Jo anava a dir jo que no hi ha club que ho aguanti, això, però...
Nosaltres portem molts anys així.
Hi ha hagut alguna altra temporada amb tres entrenadors?
Sí, la temporada de...
Tres entrenadors fins a Nadal?
Fins a Nadal no crec, no?
Bueno.
Quan van fer fora Mané, que era el segon... El que no recordo qui era el primer. Qui va començar la temporada? Van fotre fora algú, va venir Mané, que va durar un mes o dos, i llavors va ser quan va venir Pochettino, que va ser quan va debutar contra el Barça, l'1-2 contra el Ganó, però era cap a Carnaval.
O sigui, era més enllà,
sí,
eh?
Era Carnaval, aquella més enllà.
No havíem gastat els cartutxos tan seguits com aquest any.
Ja havia passat allò del campió d'hivern, ja havia passat, sí. Ja. I el d'això. Ara l'enyoreu, Pochettino?
No sé què dir-te, eh?
O la feina seria seva també amb el que hi ha.
Jo vaig ser partidari sempre, o sigui, va venir, va fer molt bona feina, però també als últims moments va prendre algunes decisions i va fer algunes coses difícils de pair. Passa que ara ha passat el temps i amb la carrera que ha fet, amb el Tottenham, tot això, és com semblar que hagués...
Com recordem les coses bones, sí, les que són fora?
Sí, sí.
Jo el Pochettino ja l'acceptaria només per les declaracions que va fer a les semifinals de la Champions l'any passat.
Exacte, sí.
Per
sí.
Això ja, potser que els partits són molt romàntics, eh? Són sí. Poc resultadistes i massa romàntics, potser. Sí. Però clar, un home que la seva... carrera d'entrenador és relativament curta, t'arriba a les semifinals de la Champions amb un equip que no és de primer nivell i quan l'entrevisten allà al final diuen que és el millor que ha fet en la seva carrera esportiva i avui i diu no, diu va ser salvar l'Espanyol.
No.
Això...
Sí, sí. Els seus fills dormen amb el pijama...
Ja en tens prou amb això. En el futbol d'avui dia
és molt difícil. Quan en Dani diu el futbol d'avui dia ja saps què vol dir.
És la segona part de l'Abelardo que va salvar l'Alavés d'una manera amb pinces, diria jo, i ara l'Espanyol intenta a veure si l'Abelardo fa la segona part de
l'Alavés. Jo crec que el caràcter que té l'Abelardo amb el que ha demostrat aquests pocs dies que porta, jo crec que és el que feia falta.
Això d'aquesta temporada, però com ho expliqueu?
Bueno, jo,
fins ara.
Jo fa molts anys que ho porto i crec que ho he dit més d'una vegada, o sigui, la poca planificació, ja no la poca planificació, sinó la poca transparència que hi ha en base a les coses, perquè sempre es parla, tothom parla molt, però ningú explica res. I
això passa més o menys a tots els clubs, però, eh?
Sí, bueno, clar, sí. Suposo que no
tots els negocis, eh? Clar, a les empreses
any,
també,
aquest any quan va marxar el Rubi, tothom deia, "És que se'n va perquè el que es veu venir no, però ningú deia res, no. El més fàcil hauria sigut sortir i dir, mire, jo me'n vaig perquè..."
Però veus, m'has posat molt bon exemple.
Veus, exemple
quan va marxar Guardiola, què va dir tothom? Tothom se'n va perquè sap el que vindrà, sap el que es veu venir i per això se'n va.
La tormenta que venia. Quan el jugador no et creu o gira la cara o tu estàs parlant com a entrenador,
sí, però Guardiola,
i no t'escolten, dius me'n vaig.
Quants anys portava Guardiola? Ja,
4. No? El quart ja el va fer quasi espendes i rodolons, no? Amb un canvi de directiva que no era la seva, que no era del seu tarannà, per dir-ho d'alguna forma. Vull dir, crema molt avui en dia.
No,
veig,
sí,
que,
sí,
veig que aquest tema és com ara...
Us ho dic perquè entre la planificació, els propis jugadors o la qualitat dels jugadors i la capacitat dels entrenadors, què?
Home, està clar que la planificació...
condiciona molt.
Se te'n van dos referents importants de l'equip, com són Mario Hermoso i Borja Iglesias,
sí, sí.
I, està, i a més ja ho saps que se te'n van i tothom porta dient no, és que ja la secretaria tècnica està buscant recanvis o garanties i no us preocupeu, no us preocupeu, i passen els mesos, passen els dies i veus que no porta, que no arriba ningú, igual que ara, sí, sí, els recanvis arribaran abans del derbi, ara, bueno, després dels Reis, i després dels Reis diran que per Carnaval i a millor diran que per lo que queda
tot
que
em sembla que
allò que parlàvem de que sí. Si vas a fitxar a principi de la finestra aquesta d'hivern, tothom t'espera amb uns preus sí. elevadíssims. Si esperes amb la situació de l'Espanyol a final de la finestra per dir trobarem alguna possibilitat bona, bueno, de bon preu,
i
que
passa,
has perdut un parell de jornades que són són claus, no?
I nosaltres perquè som especialistes fer punts... en fer això, en esperar a l'últim moment de la finestra del gener i portar sí. les quatre tolles que queden.
Sí, que, bueno, sí, bueno, a vegades...
Mai vendre i
jo
tu.
Sempre me'n recordo d'aquell holandès que va vindre aquella temporada al Barcelona, que em sembla que jugava amb gafes, si mal no recordo.
Sí, ja sé què vols dir. Que era,
sí, el Davis, diguem, el Davis.
Que era molt
singular. Sí, què ens porten aquí?
Amb una aparença molt singular, eh?
Sí,
molt.
I ens va revolucionar l'equip, i almenys vam fer una temporada,
sí.
vam fer un final
no,
de temporada digne.
Nosaltres hem portat...
Pot haver-hi, eh?
Va arribar Ivan Alonso, em sembla que també...
Abelardo sí. dic que no necessita ningú, per això no.
Bueno, això també...
Suposo que això és per ficar-se una miqueta
sí.
els ànims del vestidor. No?
Mira que tothom ha intentat ficar-se els ànims del vestidor a la butxaca amb diferents mètodes. Machín, quan va dir allò de que necessita homes de veritat i no d'això, ben, per veure si reaccionaven.
M'estranya molt a Machín, que fallés. Vull dir, jo el coneixo d'allà a Sòria. De anys ai, era un pipiola que començava, no? Però un tio, un caràcter, tal, etc. I allà on t'ha anat més o menys ha triomfat amb el Sevilla, vale, que no van tindre
sí.
paciència. Sevilla són molt especials, saps? Sobretot el Sevilla.
Tot i que de bueno, paciència no en té ningú. Ara.
No en té ningú, no. Exacte. Avui en dia encara menys. En aquest temps
perquè haguéssiu poder. Continuat amb Machín?
Però...
Jo potser no. Perquè clar, un home que potser la culpa no és d'ell, però... un entrenador que t'arribi i s'hagi de mutllar a tot el que tens ja, primer ha de tenir molts recursos com a entrenador, perquè aquest home potser...
Però suposadament no es té, no?
Sí, però ell, per exemple, jugar un futbol amb un esquema que sempre l'ha jugat així, no?
Sí.
Llavors jo entenc que és diferent fer tu un equip i planificar-lo, i dir, com que jo vull jugar amb un 3-5-2-1
si sí,
no?
sí.
doncs fitxo amb X jugadors perquè em vagin bé per aquest sistema, agafar-te un esquema fet que ja és diferent als habituals.
Machín no es va acabar d'adaptar a allò que tenia
o el que tenia a l'esquema de Machín
o el que tenia l'esquema de Machín, no? Sí, però en principi és l'entrenador qui s'ha d'adaptar sí. allò que hi ha,
jo
perquè no li canviaran.
El problema que ha tingut Machín és que després dels primers partits de no veure els resultats és no saber adaptar una mica el seu esquema a lo que té. I si acabes la temporada i et renoven i l'any que ve, llavors ja parlarem de canviar. Però seguim aquesta defensa a 3, que a més amb tots els partits de Machín em sembla que els primers 10 minuts ja ens havien...
Era un coladero allò.
Un gol o dos, era com per fer-s'ho mirar i dir, hosti, doncs igual ja, el problema comença per aquí.
I ja arribava al camp amb allò de dir,
sí,
que
sí,
comença
no,
a comptar.
Jo arribo tard, perquè a vegades amb aquests horaris ja dic, mira, vaig tard, que si no estàs amb 3 quarts d'hora de cua a l'entrada, dic,
sí.
entro i entro el minut 20 i ja està.
I el minut 20 ja està tot
fet. El minut 20 ja sempre entrava perdent.
Sí.
Abans de Machín, Gallego. El problema de Gallego va ser?
El problema de Gallego va ser inexperiència.
Sí?
Jo crec que sí. O sigui, i passar de segona B a primera divisió, tot i que ell es veia amb capacitat i tot això, amb ell el van agafar perquè era l'opció més econòmica. És el que hi havia, no es volia gastar més diners
i podies dir que era de la casa.
S'ho havia guanyat, la veritat és que sí.
I suposo que podies dir que era de la casa i que era
la casa, i
militant de la causa. Va,
però jo sempre ho he dit moltes vegades, que a l'Espanyol som especialistes en cremar entrenadors amb un futur bo cremar-los a les primeres. Ho hem fet amb Pochettino, ho hem fet amb Sergio González, ho vam fer amb David Gallego, amb molts altres, amb Tintín Márquez, que també va durar...
Poses a la primera, canvia ja, pobres...
Ells il·lusionats, i ara molta gent era, quan van fer fora Machín...
Històricament no ho era així, era un equip molt conservador, era un club molt conservador, ha canviat molt aquest club. Jo sempre ho dic.
Home, no haguéssim pensat mai
jo
ells...
Jo perquè de petit i anava per l'amistat de mon pare amb jugadors de l'Espanyol, parlo dels anys 40 i 50, no? I allò era un club d'amics, de més, gent de la Bona Nova,
probable.
No nos mezclamos con los de allí abajo que llegan los immigrantes del sur.
Probablement ni ells...
Sí. Ho sento, però...
Probablement ni ells ni sons pares haguessin pensat mai que tindrien un president xinès.
Exacte, això segur.
I aquí ho tens.
Ni Oliveres de la Riba ni ningú d'aquells.
Exacte,
que diu que no dorm.
Bé, ja deu haver molta gent que no dorm, però no només per portar un club. Ho genera confiança, aquest home?
A mi em genera...
És que tinc aquella sensació de, bé, és l'home que en el fons està mantenint el club, l'està salvant d'una situació, això no cal ni dir-ho, però més enllà d'això, és a dir, més enllà dels diners i de la certa convicció personal que ell té, el dir que no dona la sensació d'una empatia molt, molt forta.
És evident que la falta de comunicació i l'idioma és molt difícil.
Jo crec que és molt important. I la mentalitat.
És una persona molt hermètica, tot i que està fent esforços.
I els xinesos ja de per si ja són una mica així en general.
És una altra cultura.
Però jo penso també un dels problemes potser és que aquest home vol fer les coses massa bé, no? Perquè... Ara ho parlàvem aquí fora abans d'entrar. Quan t'arriba un inversor que et ve a posar, aquest home ha posat, em sembla que són 80 milions d'euros o 90.
Un disbarat, sí.
Un disbarat. Normalment què costuma fer?
Ha posat dues vegades el pressupost de l'Ajuntament de Sitges. Sí.
Aviat està dit.
El d'això, el 90% d'inversors agafen i ho gasten en fitxar una gran figura... I ahir surten a les fotos de tots els mitjans
amb la figura
i van a buscar, suposo que és el que no tenen en el seu dia a dia, no? Una presència en els mitjans. Està i una clar. Popularitat. I aquest home ha fet al revés.
Tothom
ha vingut aquí, sí. Ha aixugat el deute, sí, sí. Ara veient l'Espanyol Cué, o quasi Cué, al desembre van fer una junta d'accionistes i encara va ampliar capital amb 40 o 50 milions més, que vol dir efectes pràctics, vol dir jo perdono aquests 50 milions d'euros.
Sí, és a dir, a fons perdut.
Vinga, fons perdut. Vall. Després si ve un i m'ho compra, molt bé, però si baixem a tercera i desapareix, els he perdut. No? I potser ho ha fet massa bé, des del punt de vista empresarial.
Empresarial, sí.
Ens
sí,
ha aixugat el
club. Ho dic perquè com no són les coses.
Molt seriosament ho ha fet.
Bé, un senyor paga el que no ha pogut pagar ningú.
Sí. Clar, és que
això és el que
li dona el vot de confiança de dir, hosti, no sabem realment què pensa aquest home, però
està clar que se'ls gasta.
Ha gastat els quartos, ha aixugat el deute i no ha fotut el camp a la primera de canvi.
Doncs vinga, l'entorn d'aquest home.
Aquest és un altre...
Aquí està.
Com en Pere vol parlar de l'entorn del bar... És a dir, l'entorn d'aquest home.
Hi ha molts consellers que no sabem d'on surten.
I alguns molt contestats.
Sí, vols dir...
Bueno, hi ha uns quants consellers xinesos que no sabem, que aquests entenem que venen de la seva confiança, que no demanem que siguin pericos des de naixement.
No, està clar.
I després es rodeja d'una gent que no se sap d'on surten, qui és els que els porta, si és ell que els ha triat... I
pel que fa referència al club, secretaria tècnica, etcètera, persones que hagin de prendre decisions...
I executius del club, contacte, sinó entendre's amb aquests intermediaris, per dir-ho, entre el president i els executius del club, i té que haver gent que sàpiga molt bé on te trepitja. Parlo amb xinesos, per tant, amb una cultura xinesa, però sóc occidental, però tinc de saber com tinc de parlar amb aquests senyors per convèncer-los o per tindre un diàleg, diríem, planer.
Que
no?
X temps anàvem des d'aquí amb una excursioneta cap allà, cap a la Xina, a presentar números i coses.
Perquè canviaríeu alguna d'aquestes peces? Pel que fa referència a gent del club que ara té la capacitat de prendre decisions des del punt de vista tècnic.
Jo el problema que tinc és que hi ha gent que no sabem bé què és el que està fent.
Vale.
Això també
passa a totes les cases.
Sí, saps que porten la secretaria tècnica, però no saps fins a quin punt tenen el poder.
Yeah.
I llavors t'arriben notícies de tot arreu. Clar, que si aquest mana més que l'altre, aquest l'ha fet fora perquè no el deixaven prendre decisions. Ell és el que porta els quartos, però no li deixen si l'altre no... Llavors no saps ben bé qui és el que... O sigui, si ha de fitxar un secretari tècnic i després resulta que...
Això és important.
Ha de donar el vistiplau al dirigent que porta la caixa... i aquest diu que no, que ell no té potestat a, no té potestat a fer això, i l'altre, llavors l'altre el fan fora.
Una mica me recorda el València de fa, bueno, fins fa ben poc, però sí, d'aquestes últimes temporades entre Singapur i València, vull dir, un xoc de cultures i de forma de pensar tan diferents que, bueno, salten xispes, no? Al final ha aparegut l'Àngel Salvador.
És que, esclar, què li pots demanar a Belardo?
Belardo,
miracle.
Suposo que treballar amb el que té.
Home, fer 30 punts amb una volta, no sé ara el que porta 60 punts, com està la classificació,
que,
no?
Ho dic en el sentit que no sé, no sé què es pot exigir un entrenador en aquesta situació, després que n'hagin passat dos, un de la casa, un altre d'acreditat també de fora de la casa.
Home, vam una situació tan desesperada que no té res a perdre.
Això està clar.
Ell no, però ell per no sortir jo penso que han de fitxar algú mínimament bé.
Per davant, no?
Per davant.
Sí. A darrere jo
que
crec que
facin un parell de gols, o un davanter, un defensa, que facin un parell de gols i guanyin un parell de partits i agafin confiança, perquè l'equip... Tampoc respecte a l'any passat, sí, no, et falta el golejador, que és molt important, moltíssim, i el central, que era molt central, bo, però que també va estar molt de temps lesionat l'any anterior. I dius, hosti, dic, potser un canvi de dinàmica, clar, per canviar la dinàmica s'ha vist que potser la Berardo la canvia, amb els que té. Però jo crec que potser falta algun reforç i per guanyar i canviar el xip.
Sí, és delicat, i a més, per començar... Pom, el derbi, saps?
Sí,
amb el Barça,
sí, bueno. Vaja partit per redreçar el cotxe, eh? Sí.
Dius, home, seria realment treure
algú
positiu,
un llevant,
seria...
Sí, clar,
això seria
l'inflexió important.
Però és el doble efecte. I si perdo i resulta que,
clar,
que em fan un petit bany, què passa? Sí. L'ànimo dels jugadors, sobretot. En canvi, diu el Luis Suárez que no es mereixen estar on estan actualment l'Espanyol, que els jugadors que tenen, que són dignes. Ho diu un contrari, un uruguaio, no? Que sap més o menys de què parla.
Jo crec que el Barça, per això el derbi ara és positiu per naltros.
Sí?
Sí. O sigui, estem en la situació de la Belardo, no? Sí. Que tenim molt poc a perdre i molt a guanyar. Si et fumen 0-5, és el que ja entrava amb la lògica. Sí. En canvi, si sona la flauta i empates amb un bon partit, ja no et dic guanyes, no? O guanyes 1-0 o 2-1, a lo millor amb aquest partit...
canvies la dinàmica,
dels 30 punts.
La dinàmica també,
si, si et claven un 0-5, bueno, i la canvies al següent partit, ja no ens en recordarem del 0-5, perquè entrava amb la normalitat.
Sí, dins el programa.
Sí, dins de la normalitat. Sí, aquesta
teoria és correcta, sí, més val a vegades que si jugues amb un de mig gener i empates o tal, Josep, i agafes desconfiança, no?
Pot ve el Leganés en el primer partit de la Belardo i perds, ja perdo contra el que tinc per sobre, ja què faré d'aquí quan vingui el Madrid i el Barça, no?
Perquè teniu molt marge o no?
Comença a estar limitat ja.
Jo només em ve al cap que quan va marxar Machín deia que no, que encara queden
home,
puntos,
marge,
queden
matemàticament,
tal... Matemàticament hi ha marge, eh?
I també jo crec que...
Entre 27 i 30 punts...
Una mica d'avantatge és que hi ha molts equips... O sigui, no estem lluny del...
No esteu sols.
Estàs tu allò a 15 punts...
Parlava la prèvia del Mallorca, tens l'Eibar que va amb una dinàmica negativa.
Mira l'any passat el Girona, que anava anava gairebé a UEFA,
sí,
i amb no res es va posar baix i va acabar baixant. Vull dir que matemàticament i això jo crec que encara estem, però bueno, que se'ns acaben les oportunitats, està clar.
Bé, com deia ahir a Twitter, Abelardo, el nou entrenador de l'Espanyol com passat azulgrana, i des de Can Perico, Valverde, entrenador del Futbol Club Barcelona, com Pasado Perico.
Sí, sí.
I ale, i venga.
El món tenim amb una porta ja posat.
El món professional és així.
Sí, sí,
Ah, sí? Hi ha la porta Valverde?
Sí. Porta 89, si no recordo.
La porta 89?
Crec que sí.
Sí, està bé, carai, això, veus? No vol dir res.
A Can Barça no hi ha la porta Belardo.
No hem fet cap porta.
No hem fet cap porta.
Hem posat alguna estàtua, però...
Una estàtua, sí, però portes no, eh?
Que canviar el nom del Camp Nou, al final li posarem un altre nom.
Per cert, qui és Emili Rousseau?
Aquest noi és el del gas, allò, factor energètic.
Ah, sí?
Aquest noi és un economista...
Bé, pensin que en Pere diu noi... Que, com fa la gent d'edat, que diuen noi, la gent de 50-60 en absoluta normalitat, no dic que en tingui 60, només dic que és una persona ja madura.
Sí,
que ara que li digui aquest noi,
per mi és un noi,
és una persona madura.
Sí.
Què és l'home que Bartomeu...
que va inventar el factor energètic, va parlar amb les elèctriques i tal, de poder fer una comercial, li van dir que no podia ser tal, ell va continuar endavant amb una colla d'amics de Sade, una miqueta un tio il·luminant, no? Amb un gran esperit, a través d'aquest camí llarg que porta, em sembla, 20 anys, per tant,
sí, això, sí.
Va fer molt jove, per tant, va perdre els amics pel camí, ell va continuar i al final va revertir la situació, comença a fer beneficis i beneficis, beneficis. Inclús sembla que sé que surt a bolsa o ha sortit a bolsa.
I em veig a venir que haureu d'escollir entre aquest home i la Porta.
Sèrio, molt sèrio. Sí, bueno, la Porta jo crec que en segona part... A la Porta el que tenia que fer jo va fer-ho. El bo de la Porta va ser que va anar a Madrid i tothom es va quedar callat perquè parlava ell. Això va ser la primera vegada a la història que arribo allà un català parlant de futbol i que fa callar els madrilenys. Dius, vale. Ja va ser molt important. Per mi va ser el més important d'ell. Després el seu tarannà i tal. Ara jo crec que ja necessitem... Ahir hi havia un escrit que parlava dels
tothom necessita, eh? Com està tothom, eh? Sí. Que els fa falta...
Jo amb això estic, sempre dic els niños de Pedralbes, ja arriben, perquè clar, no pot ser president en Pere Serra Malera, perquè clar, no tinc un aval de 40 sí. o 60 o 100 milions.
A l'Espanyol també cal un aval.
Sí.
Sí? A tots els clubs.
A tots els clubs.
Endavant. Clar, vull dir... Que passa que clar, l'Espanyol té un pressupost de 90 milions d'euros i el Barça de 1.100. Sí. Llavors,
clar, doncs sense
necessites
Messi,
les proporcions.
Com facturarem 1.100 sense en Messi? Era la gran pregunta del Barça del 2030 d'ahir
del
Xavier Bosch. No?
Com que diuen que aquest any us tornarà Neymar.
Bueno, jo sóc del... A veure, jo sóc, primera, de Neymars i no sóc pues, d'aquell que va pensar, encara que la vaig equivocar, del Davis aquell que ens va aixecar tots els ànimos... O no sóc de l'Arturo Vidal i no sóc de segons quin tipus de
quin cacau també
amb l'Arturo. Quin cacau,
també amb l'Arturo Vidal, eh? Que quin cacau amb l'Arturo Vidal també.
Vale. Ara resulta que es veu que no li han admès a tràmit, però bueno, són coses que surten.
La gent de seguida té la denúncia.
I tant.
És que el representant té que jugar això. Si jo fos representant, jugaria això. Perquè, és clar, de si... guanyo uns quants calés amb el Barcelona i una part va per la meva butxaca i a sobre el venc a l'Inter
i si guanya 2 milions
se m'emprenyen, a Barcelona se m'enfaden i me'n vaig a l'Inter i me'n dono uns quants i me'n quedo uns quants jo, pues és el que fa el Raiola, el que fa el Mendes, el que fan tots aquests grans representants, Olorovic, etc. No? Vull dir, al final el futbol és un negoci, estem parlant d'empreses. El cas atípic pues, és això, el Real Madrid, l'Atlètic de Bilbao, el Barcelona. L'altre dia vaig llegir també el Valdano, que jo és un home que quan parla amb Valdano l'escolto perquè val la pena escoltar-lo, no? I parlava que ell és un enamorat de l'Atlètic de Bilbao. Bueno, jo sóc, en canvi, en contra. Jo sóc d'això, de veure un jugador que quan li fan un passe a 30 metres la pilota la mata i no la té que anar a buscar perquè se li escapa, no? Per això ho pago, per veure el Barcelona. Ara, que per jugar aquest joquet de teva, meva, no guanyes la Champions, doncs bueno... surten aquelles fires del Liverpool, que l'altre dia els vaig veure jugar contra el Salzburgo o alguna cosa així, que jugaven a Cari Creu, la primera part aquella gent del Salzburgo, que no els coneix ningú, pom, pom, anaven jugant, 0-0. Diu, cony, el campió d'Europa. Ara la segona part amb dos passes llargues, perquè el mig camp és un mig camp rocós, el del Liverpool, amb pilota llarga, que ells tres d'allà davant són tres artistes, en 5 minuts dos gols, se va acabar el partit. Pum, pum, després n'hi va fer un al Salzburg, en Sala, després en va fer un altre, ells tres, 1-3 van quedar. Bueno, aquest joc de la Champions, que sempre dic jo, et jugues la Champions en 7 partits, en pots empatar 3, en pots guanyar 3 i n'empates 1, o n'empates 2 i ets campió d'Europa, vull dir, és fàcil.
I vosaltres a Europa què?
Bueno, home, aquest sí que és...
Perquè mira, això també...
La dicotomia a Can Perico és molt... sempre passa el mateix. Fa 15 dies quan va sortir que ens tocava jugar contra el Wolverhampton, tothom, sí, guanyarem, passarem, aquest ens fotrà 5, no sé, va. Els 4 dies el Wolverhampton juga un partit contra no sé quin equip
contra el Premier. City, va guanyar el City 2-1,
va fotre un partit, va sortir, tenen un jugador que es diu Traoré,
el nano d'Hospitalet,
és un armari empotrat que ell sol es va emportar per davant mitja defensa del City, i ja tothom ens fotran 15, aquesta gent, sí, ens matxacaran, sí, sí. No sé què. A cap de 3 dies el va perdre contra el Watford. No, no, guanyarem, passarem, perquè aquesta gent...
Bé, sí.
En 4 dies, i és el que està passant amb el derbi. La setmana passada, jo mateix deia, jo no torno més, aquest any ja...
A mi, no torno més.
Ja m'han vist prou, perquè després de partits contra l'Osasuna, contra tots aquests partits, dius, per què vull anar a... A perdre el temps
ja, ja.
I a tornar de mal humor.
Té lògica.
Arribes i dius, bueno, va, vinga, un derbi, anem a veure què passa, i ja l'entrenador no, bueno, si sona la flauta, sona la flauta. Vull dir que...
I demà vas cap al camp pensant que guanyaràs.
Sí, el dilluns és... No torno més i el divendres...
Has d'arribar abans del minut 20.
Sí.
És el bonic del futbol, vull dir, si parles...
Sí, però en veritat està sent un any de poc públic, no?
Bueno, els 20.000...
Els 20.000
sempre, sí.
Els de sempre, sí.
Portem un parell de temporades que
20.000... Que està la cosa estabilitzada aquí,
eh? Per moltes accions que fa el club per intentar que vingui gent...
Això és el 20, que em crida l'atenció.
Al final és l'1 de tota la vida. O sigui...
Veus Madrid amb 4 equips de primera divisió i un Rayo Vallecano que ha baixat, que podria pujar, que tal i qual... Estem parlant de 4-5 equips, eh? I a Catalunya, bueno, el Nàstic, olvida't, el Girona va ser una flor, el Lleida fa uns anys... Però...
És que Catalunya té
l'Espanyol, en canvi l'Espanyol tindria que ser un Atlètic de Madrid.
Catalunya
tindria que estar a l'altura de l'Atlètic de Madrid.
Que Catalunya té un problema molt gran a nivell esportiu, perquè a la pràctica s'ha encarregat tot l'esport deixant només el Barça. No només el futbol, eh? Jo crec que ha sigut...
Carregat en quin sentit?
Carregat literalment.
Sí, sí, però carregat com?
Doncs que no potencies l'esport més enllà del que és el Barça.
D'acord.
Aquí el paper
és a dir, que des del punt de vista institucional no s'ha incentivat prou.
Sí, i sobretot des del punt de vista de TV3 dels anys 90. Han creat el Barça, han creat un monstre, que sí, que tens un club amb 1.100 milions d'euros de pressupost, 1.100 milions d'euros, el més de tot el món mundial, però a partir d'aquí no només nosaltres sobrevivim a l'Espanyol per allò, per la inèrcia i per aquella militància dissident que sobrevivim, que no sé si d'aquí, jo sempre dic algun any o altre baixarem, tant la sort cada any haver de vendre, per haver de comprar, vendre el més bo per comprar un altre que et surt bé, que segueixes, has anat tentant molt la sort. Ara vas mirant el Joventut, que era el club, primer club que va guanyar una Copa d'Europa, sota mínims, que el van salvar els de l'Almirall, perquè sí. Després vas mirant tots els equips, els equips de hockey que guanyaven Copes d'Europa, ja ho guanya tot el Barça, els de balonmano, els de futbol sala, tot s'ha convertit tot en només Barça. Bueno, això té coses bones, suposo, i coses dolentes. Les bones és que tens el club més ric del món i les dolentes és que només tens allò.
El millor club amb més impacte mundial, també, esclar.
Clar, inclús amb el futbol femení, veritat, que fins fa 4 anys no se'l mirava ningú, l'Espanyol va ser pioner,
sí.
I de cop aquest any, els dos últims anys, el Barça ha fet un equip amb molt bones jugadores, ha sortit tot el de la Champions, i ara sembla que el futbol femení s'ha inventat aquí i tot és
sí,
notícies i tot, i quan ja fa anys que moltes noies s'arrosseguen per camps i
molt abans que el Barça.
I molt abans.
Clar, el Barça
compra... Que jo entenc, que bueno, un club com el Barça pugui donar...
És que agafes
pujar al futbol.
No, està clar, gairebé diríem que en té una obligació.
I el Barça, si mires, a veure, la primera Copa d'Europa la guanya l'any 92.
Dos.
No? La guanya 93 anys després de la seva fundació. Quantes n'ha guanyat des de llavors fins ara? I com s'ha posicionat des del 92 fins ara? Està clar que aquí hi ha hagut un canvi brutal, i no ha sigut a nivell de talonari Florentino. O sigui, el Madrid també ha tingut un canvi, però clar, t'ha vingut un dels tios més rics d'Espanya i te l'ha posat allà dalt. El Barça ha sigut amb un altre...
Veus, comparativament, el Real Madrid... que per mi, home, esclar, jo ja sé de què va tot, no cal explicar la història, no? Llavors és una potència emparada per molts factors. Però l'Atlètic de Madrid, del que l'Atlético Aviación de los Militares, etcètera, etcètera, del Madrid castizo, del Madrid tal i qual, sempre s'ha mantingut, el guanyarà la Lliga cada X, però la guanya. I té la Copa d'Europa a la mà i la perd al final per el que sigui i tal, però vull dir, sempre ha estat aquí i allà, no? I llavors penso, bueno
i segurament
la riquesa de l'esport català ja no solament pel factor Barcelona, sinó pel factor de què? Hockey sobre herba, som la potència número 1 d'Espanya i una de les millors del món, que surt de Terrassa, Sabadell, tal. El bàsquet, clar, ells no ho han viscut, però aquí el bàsquet aquí ha sigut una potència i hem jugat amb l'Espanyol, amb el Barça, i hem trencat vidres d'autocars del Barça, etc. I amb això puc dir, amb el waterpolo, on està la potència número 1 d'Espanya, Catalunya, vull dir, la natació històricament surt d'aquí, d'acord, que hi haurà el metropol de Les Palmes, Madrid. Què vol dir tot això? Que és molt pluriesportiva Catalunya, i no sé si tan futbolística, no? A Madrid resulta que tenen unes estructures futbolístiques molt importants. Majadahonda, Fuenlabrada...
Però segurament, etcètera, segurament algú també et dirà que l'Atlètic de Madrid no era el mateix abans i després de Jesús Gil.
Exacte. Aquí també hi va haver una inflació. O sigui, un president que i va dir s'acabó.
S'acabó. Aquí vale. Diners i començo aquí a...
Sí.
Hombre, vaja, entre altres coses, perquè el fill de Gil encara porta
l'Atlètic. Encara
està per allà.
El mateix de l'Espanyol, una societat, hombre, societat anònima, que un negoci, vinga, va, i que pujaria, no?
Bé, perquè al final, a veure si el senyor Chen
amb un estadi preciós
està invertint malament els diners.
Clar, és que no sabem. Jo és el que dic.
És el que has parlat al principi,
no es diu.
De l'estructura.
Perquè, com deia en Dani, els diners fan canvis, està clar. Tu poses diners i canviaran coses.
Per exemple,
I de gent amb diners, pels clubs n'hi ha tot arreu.
Quan parlàvem al principi, el juvenil de l'Espanyol, 4-1 al Barcelona, li guanya. L'Espanyol ben sent l'acabar per davant 1-2 del Barcelona, amb una estructura de pedrera important l'Espanyol. I llavors, al Barcelona ja ho sabem, que diuen, de la Masia, qui pujarà aquí, perquè clar, podem fitxar un d'aquí i un d'allà, vale. Però a l'Espanyol, i llavors, quan arriba el primer equip, com és que tot això no es tradueix amb aquests jugadors tan bons a nivell formatiu que no, el primer equip, no sé per...
Clar, si
el que parlaves tu d'estructura, potser.
També passa de segona B a primera, sí, amb aquests nanos, també és el que s'estava dient. Estem últims i tens molts nanos de la pedrera, però també els has d'exigir aquests nanos que l'any passat estaven jugant a segona B, que ara de cop s'enfronten contra un Madrid, contra un Barça i treguin les castanyes del foc quan hi ha 10 tios que ja porten anys vivint situacions d'aquestes, que és una mica el que deia Machín. Necessito tios que hagin viscut aquesta situació
i no pipiolos.
I aquests nois, a mi em sembla perfecte que juguin tots aquests nois.
Però veus, el que dius tu és més o menys el que també han comentat tantes vegades aquí en Pere, la Rosa, la Salo, sobre fins a quin punt els nois de segona del Barça
poden
i fan a vegades un paper que els titulars
sí, està clar.
Ara n'arriben molt pocs, no hi ha? La pedrera del Barça en els
molt
últims
pocs,
anys
molt pocs.
Pràcticament és residual.
En 20 anys allà en aquell estadi
des dels Pujol,
no pots posar allà baix, pum. Jo he vist fracassar jugadors consagrats, vull dir, a mi un Semedo que el primer any estigui acobardat, vale. El segon també, els hi vaig dir amb els meus veïns, perquè se n'en fotien fora aquest brasileño, parlo del Dani Alves, ho he dit sempre, i deia, ens n'arrepentirem, com aquest, porta'm en un altre, sempre dic, el Suárez està acabat, porta'm en un altre, d'igual.
Sí.
No el vull millor, igual, no existeix, doncs, llavors callem, no? Llavors de la pedrera, clar, amb 20 anys, un nano, pom, posa el primer, aquest nano, l'Ansu Fati, tot això, pot ser un bluff monumental, no? Inclús allà al camp ho hem dit, ai, aquest nano, ai, quants n'hem cremat? Hem cremat el Munir, el Cristian Tello, que el coneixo personalment, a més més. Vull dir, seria un gran fitxatge per l'Espanyol. El Cristian és un nano, clar, jo perquè el coneixo personalment des de petitó, però és un nano que pot jugar, va sortir de l'Espanyol, a més. És culer, però és igual, el nano se la sent de l'Espanyol, vull dir, i està allà al Betis, que juga ratos i tal, vull dir, altres jugadors que a lo millor no triomfen al Barcelona, per què l'Espanyol no els ha captat? Un Marc Bartra, un
no,
tal,
si
un qual...
Si estem,
però és que és al revés, el Barcelona ens els capta ja,
clar,
en la cantera.
Sé,
abans
no
com a mínim et podien arribar al primer equip, ara ja tots agafen a la cantera.
És que quan no triomfa...
Sí, de tornada,
com fa el Barcelona quan...
Bé, el Barça...
De tornada.
El Barça també n'ha tingut de gent de tornada.
Olmo, ara que va, és el que sento els diaris, no sé, però... Diuen els qui entenen que un jugador fins als 24 anys no està format. Això és com el pintor que pinta un edifici o el paleta que fa un edifici. Fins que no tens una certa edat de pràctica, no tens l'ofici.
Tot i que cada vegada això és més precoç, eh? Perquè cada vegada als camps de futbol hi ha gent més jove.
Però es pensa en la gent que també és el tennis. El tennis és un nano que el poses allà i en 17 anys et pot tombar el de l'altre costat que en té 30. Vale,
cada cop és més físic
però,
que el futbol. Llavors,
clar,
també això és una part important.
però jo veig la pilota a vegades com l'amaguen segons quins brasilers i tal, i ja pot portar un tanque així, ens fan amb el tanque el que volen, eh? Vull dir que llavors penso, per què no aprofitar? Molt bé, me'l roben d'infantil, de juvenil o de benjamín, se'n va al Barça, arriba allà i no triomfa, llavors què faig? Se'n va al Wolverhampton o al Dortmund, cony, agafem-lo. Si al final és de Catalunya, és igual que sigui d'aquí Sant Jaume dels Domenys com si és de Reus.
Jo amb això sempre tinc un poc de
aprofitar, tornar-los a recaptar. No sé, aquesta política no...
Però sí que és veritat que si, com diu en Carles, el problema és un problema de planificació,
claro,
aleshores no pots esperar això que dius tu, sinó, si cada vegada...
De ser llest, no?, amb el negoci, perquè això al final, el color... A nivell, quan ets un executiu, el color me'l deixo aquí.
A mi, el que et
deia, si sóc blanc.
D'això de la planificació, el que m'emprenya és que es porta dient sí, sí, no us preocupeu, que ja sabem que tenim una llista de jugadors i, i després passen els dies i dius, però a veure, aquesta llista, d'on te la treus?
Sí, això és tremend.
Perquè després que es comença a parlar de Hulk, aquest brasileño, que tothom sabia que no vindria ni de broma, perquè aquest tio cobra 20 milions a l'any i no li poden pagar ni les cordes de les sabates, i tothom es va emocionar com si havia de venir, i pensaves, però bueno, ens hem tornat bojos o què? Aquesta llista, i comencen a sortir noms i acaba venint el que està a baix de tot de la llista,
sí.
I després la gent diu, hosti, però és que ens esteu parlant d'aquests i aporteu això, la planificació...
Què voleu que us diem, ja?
Claro, no em diguis directament que vindrà, perquè, home, per parlar, no? Mira, anem a portar Ibrahimovic, que està sense equip, i el portarem aquí, bueno, ja saps que és impossible, però clar, si comences a fer la pilota gran i la gent, nosaltres també ens emocionem ràpid,
no?
Sí,
home, és normal
esteu descreguts ja,
sí,
eh?
Sí, no,
al final el futbol és una qüestió de sentiment, no?
I al final
però el professional té que ser molt fred,
sí,
eh? Vull dir, això és com
a nosaltres ens ha anat bé moltes vegades portar exjugadors del Barça, i mira, Víctor Sánchez va venir i també ha sigut del Barça quan va venir de la penya, bueno, pues si arriben i venen i juguen i...
Aquell nano del Prat que era tartamut, com es deia, fantàstic era aquell jugador de futbol, en Cruyff estava enamorat d'ell, en Belamazán. Belamazán tocava la pilota,
sí.
Vull dir, pues Belamazans del Barça en tenen que sortir molts, que primer volen sentir campanetes, però si al final te'n vas al Betis per estar amb el Betis, i amb tots els respectes del món, eh?
Sí, sí.
Te'n vas al Betis, pots estar a l'Espanyol i estar, a més, en plan puntero i jugant l'Euroleague. Vull dir que el que falta potser és a l'executiu de l'Espanyol sentir-se-la una mica o dir, o ser més incisiu.
Jo recordo quan la vigília de la marxa de Machín, que tornaven tots en tren, Machín feia una cara tal, pareixia molt l'imatge de Rufete, com una persona molt qüestionada, també.
Sí, és que...
Però molt. Però vaja, hi havia un munt de... No anava a dir de tuits i de notícies que ficaven la mirada a Rufete i el que havia fet,
sí,
i com havia...
Rufete és el que en teoria ha de fer aquesta llista de jugadors. No surt enlloc a dir ni A ni B, no fa cap declaració, per Arnau tampoc... I no sabem ben bé
altre,
si...
Sí.
Ho dic perquè, esclar, en xinès no et parlaran, però Rufete i Pere Arnau, en principi...
Que, i després, claro. quan Rufete surt i parla, diu, no, Hulk, és impossible que vingui perquè és inabastable.
Pues, vale.
Home, okay. La resta de la llista...
Portem 10 dies parlant i ara surts tu per dir això, cony, això ho sabíem tots, però, no sé, no hi ha declaracions, no hi ha transparència.
Ho dic perquè això no ha canviat.
No, això
teniu un nou entrenador, però diguem-ne que hi ha persones dins aquesta estructura que tenien o gestionaven aquests assumptes d'una determinada manera, que hem de suposar que els continuaran gestionant de la mateixa manera.
Però si fa molts anys que portem pregonant els quatre vents que ens fa falta vendre perquè ho necessitem vendre, que això fa que acabis d'avaluant el jugador, perquè estàs dient, no, aquest any al final de temporada s'ha de vendre un o dos jugadors,
sí,
perquè per quadrar
números
ja estàs dient, vinga,
ja estàs dient, vinga,
això
és fotut,
igual que diuen això, jo demano que diguin, pues mire, ara tenim 10 milions per fitxar, 10 i ni un cèntim més, arribarem al que arribarem, i
però,
si no,
tenim això
però surten, diu, no, hem injectat 50 milions per allò, ara tindrem 12, després surt un directiu i diu, no, bueno, d'aquests 12 potser són 8, perquè i es contradiuen entre els mateixos, imagina't tu com a, com a aficionat que dius, bueno, sí, a veure, sí, a qui em crec,
tens que sentir perdut
perquè sí, després no
sí,
t'arriba res,
perquè juguen amb el
res,
sentiment de l'aficionat
i que ve de vendre és... cada any al final
és aquella sensació de
ja, sí, que un dia o altre et tocarà perquè, sí, clar, vendre cada any un per 20 per haver de comprar un per 10 un dia, o sigui, fa dos anys, no sé, suposo que estaven els mateixos, no? Pere Arnau,
sí,
i Rufete,
sí, sí,
venen el Gerard Moreno i compren el Borja, no? I, hosti, i triomfen, però cada any l'encertaràs.
Ja,
no, és que el,
sí,
Sevilla n'encertarà.
Sí, sí,
el Sevilla molt bé, però el Sevilla n'hi ha un. Compta tots els que no l'encerten, sí, que venen, sí, i se'n van a segona.
Sí, sí,
no?
Que és una qüestió estadística.
Exacte, exacte.
És com el que surt a les pàgines, no? La Vanguardia. Aquest es va fer ric.
I què tal? Sí, sí,
compta tots,
tots
els que s'han
arruïnat,
també, fent d'emprenedor. Per cada un de ric,
sí, sí,
n'hi han 100 d'arruïnats.
Els que van tornar d'Amèrica, vols que no van tornar,
sí,
arruïnats.
Ara,
doncs el mateix,
ara,
eh?
Exacte.
El mateix.
Pues això és la mateixa història, sí, sí, sí. Vull dir, és molt...
I aquest any, quan van fitxar el Monito Vargas, que és el fitxatge més car del club, o sigui, la manera de vendre el fitxatge... ja s'està venent, que el que vols és que faci una bona temporada per poder-lo vendre, yeah, aquest juny, perquè dius, compres per 10 i ja es vendrà,
sí, sí,
per 50.
Quina sensació que tot és, tot és transitori. Eh?
Sí, sí, sí.
Ara, mentre els escoltava, fixa-t'hi, a vegades la flor. Eh? Ara anem a parlar de la flor, de la primavera. A veure, el Rakuten aquell es fot amic del senyor Piqué,
sí,
i a més del de Facebook. ¿Vale? A sobre, inverteix en el Barcelona... I com la qüestió del vi no va gaire bé per allà a la Manxa,
sí, sí,
agafa el nen de Fuentealbilla i se l'emporta. I amb un
I
any
amb ell, i mig, totes les ampolles de vi.
La copa del...
Del Japó, sí, sí.
Tu saps ahir els bitllets que va guanyar aquest bon senyor?
En riu tant del vi d'Iniesta.
D'aquest, sí, sí, Rakuten, com no sé com es diu.
Lliga del cap de setmana.
Fabulós.
Avui a les 7 de la tarda a Valladolid-Leganés i a les 9, Sevilla-Atlètic de Bilbao.
Ojo, que...
Demà, a la 1, València s'enfronta a l'Eibar, a les 4, el Getafe s'enfronta al Real Madrid. Demà, a 6:45, Atlètic de Madrid amb el Llevant. Demà, a les 9, Espanyol-Barça. I el diumenge a les 12 del migdia, Granada-Mallorca. El diumenge a les 2 del migdia, Real Societat-Villarreal. A partir de les 4 de la tarda, l'Alavés-Betis. I a partir de les 9, el Celta amb l'Osasuna. Això és el que hi ha aquest cap de setmana, o sigui que déu-m'hi-do. Resultat per demà?
No ho sé. Jo no.
2-1.
2-1. Mira, encara s'està modest.
Sí, amb un Barcelona tan canviant.
Jo amb un 1-0, l'últim minut de penalti injust, que el Bar...
I amb l'avantatge que acaben d'arribar de l'estiu, austral, sud-americà,
exacte.
I de la festa.
Jo l'altre vegada s'ha posat 2-1, també.
Encara fas treballar, encara fas quiniela.
Mira, avui estem 2-1, eh?
Encara fas quiniela.
Jo no em pronuncio, no.
No te lo pronuncies.
A veure...
Amb un 2-1, un 1-2, o menys, no?
Sí, home, perquè els blancs els tenim aquí darrere, aquest any.
Carles, Dani, Pere, gràcies.
Bon dia.
Dimarts, bon Reis a tots. Sí. Fins dimarts.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.